fins i tot quan explica les seves pròpies contradiccions, diguem-ne, utilitza un llenguatge que el pots arribar a entendre. I aquí és on jo, sincerament, amb aquest tema que comentàvem anteriorment, em costa d'entendre com és que ho han fet tan malament durant tots aquests anys per no aprofitar aquest capital enorme, enorme, de tenir un president així que té aquestes possibilitats per no haver-lo tret molt més de la Moncloa i portar-lo als mitjans. No sé si l'Hormiguero, no sé si l'Anna Rosa, és igual, segurament que també, eh? Segurament que també. Però ara, de pressa i corrents, fer-ho tot, no s'alça la millor solució. I d'altra banda, parlant amb el tema del Feijóo, estic absolutament d'acord amb una cosa. Feijóo, que creu, i les enquestes així li diuen, que ho té guanyat, juga a la defensiva, allò com els equips italians, tots a darrere, i que no ens fotin cap gol.
Sí,
mentre que Sánchez va a gas a fondo. Va a gas a fondo perquè ha de remuntar, perquè són 3, 4, 5 punts i els ha de remuntar. I sense aquests 4, 4, 5 punts, sap que se'n va a l'oposició.
Sí. No, jo sense treure-li cap mèrit al Sánchez, que trobo que va estar bé, i el que em porto les mans al cap, vosaltres direu als periodistes, és la escassíssima preparació que va portar el Paulo Motos per una entrevista d'aquestes característiques.
Exactament,
perquè,
sí.
Perquè, a veure, jo no sóc gens hostil al Sánchez, però a mi si em diuen lo de que la sedició no està als codis del nostre entorn, vamos, jo li rebato ràpidament i el deixo amb la paraula a la boca.
Quan no, diu, Javier, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, però
deixa'm
no.
Acabar, sisplau, sí. Anna. I quan diu que el PSOE sí que va ser un partit d'estat perquè va afavorir la investidura del Rajoy, el que és increïble és que el Pablo Motos no recordi que amb ell el fan fora de la Secretaria General precisament perquè estava en contra de que el PSOE fos un partit d'estat en aquell moment. És a dir, hi havia moltes coses on una persona ben preparada, un que hagués preparat una entrevista estil Gregorio Morán, tindria molta capacitat.
Javier, aquí fas trampa tu, perquè la sedició té raó, ell no existeix a cap país d'Europa. El que existeix, perdona, deixa'm acabar.
No faig cap trampa, això ni parlem.
Deixa'm acabar mi ara. Quan parles de que la traïció és equivalent, t'equivoques en una cosa. La traïció és equivalent a la rebel·lió. És a dir, hi ha d'haver violència.
No, senyora, t'equivoques.
Com que no?
T'equivoques completament.
La traïció
portuguesa i la traïció francesa no necessiten violència per res, no, senyora? En absolut. Vull dir, en absolut, i vamos,
jo diria,
no improviso, eh? Vull dir, no és una opinió. No és una opinió, eh? És una afirmació que prové de la lectura dels codis d'aquests països.
Jo una pregunta només, i no la faig amb mala intenció. Pablo Motos és un periodista?
No ho sé.
És que jo crec que no. És a dir, un format de programa no és un format de programa d'entrevistes polítiques.
És entreteniment. És entreteniment.
Correcte. Això ho sabrà millor.
No, però hi ha periodistes d'entreteniment.
Ah, sí, però vull dir, periodista en el sentit de fer entrevistes.
Sí, però per exemple, aquesta entrevista la fa Buenafuente, i no sé com l'hagués fet, no en tinc ni idea, però és que Buenafuente no hagués tingut tot el component polític que ha tingut durant tot aquest temps Pablo Moto, perquè fa una tertúlia política, vaig veure ahir que hi havia uns senyors que feien una tertúlia política, amb la qual cosa vull dir que entra en la política des d'un programa d'entreteniment.
Exacte. Sí,
és això, no, tia?
Si l'entrevista li fa a l'Andreu o li fa a Broncano, la fan amb un altre to.
Correcte.
Perquè no hi ha un rerefons polític.
Correcte.
És un altre tipus d'entrevista, una
Correcte.
Entrevista amb un altre tipus de formulari. Jo el que volia dir sobre això de Pablo Motos és quan Pablo Motos, que fa un programa d'entreteniment, vol fer una entrevista política amb ets i uts, diguem-ne, ens demostra una cosa, que és que fer una entrevista a un polític, i tu, Pastell, fa 14 anys que en fas, saps que és molt difícil.
Molt complicat.
És molt complicat.
Molt complicat.
Aleshores, si tu et dediques a fer un altre tipus de programa, el dia que et ve el president del govern espanyol, potser no estàs suficientment armat com per fer una entrevista com Déu mana. Això és una cosa. Això és sobre el tema de l'entrevista. I després, jo no sé si Pedro Sánchez serà temps a revertir, no sé exactament el què, perquè també tinc a vegades la sensació que ens pensem que tothom... ens pensem que l'opinió publicada és l'opinió pública. I moltes vegades ens equivoquem amb això. És veritat que l'opinió publicada és molt important per conformar l'opinió pública. Això és el que denuncia cada dilluns aquí el Pablo Iglesias i a la Red, etc. I té tota la raó del món. Ara, si féssim cas a l'opinió publicada a Catalunya, potser Jordi Pujol no hagués sigut mai president de la Generalitat durant 23 anys, en canvi va ser, i potser resulta que l'opinió pública té una opinió diferent a la publicada sobre el que ha fet Pedro Sánchez en els últims en aquesta legislatura. I ara això ja és una opinió més personal. Encara no entenc, bueno, sí que ho entenc, perquè ja sé que se li critica, diguem-ne, però encara no entenc quin és el gran drama de Pedro Sánchez d'aquests 4 anys.
Perdó, això els deia 4 minuts, perquè no ha publicitat, segons.
Jo després vull contestar. Perquè sembla que l'únic gran drama de Pedro Sánchez d'aquests últims 4 anys és la llei del sí és sí.
Hem parlat de la tensió entre Pablo Motos i Pedro Sánchez d'ahir. Una tensió, diguem-ho que... Aviam. Una tensió equilibrada. Una tensió equilibrada. Però és que avui n'hi ha hagut una altra. Santiago Abascal, Televisió Espanyola. I riu-te'n tu de la tensió entre Pedro Sánchez i Pablo Motos. Aquesta és l'enganxada del líder de Vox amb Silvia Inchaurrondo, que és periodista de La Hora de la Uno, quan li ha preguntat pel conveni d'Istanbul, que és el tractat del Consell d'Europa sobre la violència contra les dones. Escolteu.
Se habla mucho de Vox y de su negacionismo de la violencia de género. ¿Usted qué opina del convenio de Estambul?
Mire, yo no conozco el convenio de Estambul, pero tampoco me parece relevante para mí. Me ha preguntado qué opino de la violencia de género. Yo creo que el género es un concepto ideológico. No, sí, lo que no conozco es que el convenio de Estambul, pero yo creo en la soberanía.
Es parte de nuestra legislación.
Nosotros tomaremos medidas. Le acabo de decir que no conozco el convenio de Estambul. Tomaremos medidas.
Firmó en el año 2011, ratificó en el año 2014 y determina que la violencia contra las mujeres se debe... Un segundo. La violencia contra las mujeres se debe entender como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres basada exclusivamente en el género. Nuestro país lo ha firmado, lo ha ratificado, está incorporado en nuestra legislación. ¿Usted, si llega al gobierno de España, va a abandonar el convenio de Estambul?
Está usted en una cuestión puramente terminológica. Usted ha dicho que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos.
Y yo, lo dice el convenio de Estambul.
Sí, sí, que déjeme terminar, si no le importa. Usted ha dicho eso y yo lo comparto. Ha introducido la cuestión del género. Es una cuestión terminológica. Nosotros no estamos de acuerdo con el concepto de género. Le acabo de decir que nosotros queremos la prisión permanente para los criminales sexuales. Somos el único partido que lo pide. Es más, los partidos del gobierno lo que han hecho es excarcelarles con la ley del sí es sí. Y por lo tanto, no voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox está a favor de la discriminación contra las mujeres o que está a favor de la violencia contra las mujeres. Es inaceptable. Yo no sé si usted tiene hijas, pero yo tengo hijas. Y no voy a aceptar que de ninguna manera ustedes nos demonicen y digan que de cualquier forma estamos a favor, lateralmente, frontalmente, de la violencia contra las mujeres.
No es lo que he dicho. Le he dicho que qué es lo que opina y si usted puede o pretende salir de ello, que es algo que otros gobernantes han hecho, señora Abascal, ¿eh? El convenio de Estambul, hay quien lo ha ratificado y después ha llegado un gobernante y ha salido. Hay un caso.
Creo que se lo he respondido con total claridad.
No. Aviam, sí, però no. I una cosa molt important, un element molt important. Deia el Tien Rima fa uns moments, costa molt fer entrevista de polítics, efectivament. I encara costa més quan el polític no el tens a la taula, que és el cas que ocupa, perquè s'ha vist clarament que Abascal no estava allà i, per tant, hi havia un delay que no arribava ni al mig segon, segurament, però que això no ajuda. És a dir, ajuda, no estarà assegut a la mateixa taula, tot és molt més complicat. No ha acabat aquí la història, en aquesta entrevista de Televisió Espanyola, perquè, atenció, és el que la resposta que Santiago Abascal, líder de Vox, li ha fet a Marc Sala, que és el copresentador de La Hora de la Una, quan li ha preguntat pel Dia de l'Orgull.
Estamos en el Dia de l'Orgull LGTBI. ¿Q+ va a celebrarlo de alguna manera, señora Abascal?
Pues no lo tenía previsto. De otras cosas, supongo que porque soy heterosexual, pero creo también que hay muchos homosexuales que no celebran este día, que no reducen su personalidad y su ser simplemente a su creencia sexual. Yo creo que eso tiene mucha menos importancia de la que algunos políticos y los lobbies nos quieren hacer creer, y creo que hay muchas personas homosexuales, algunas de las cuales votan a Vox, que no se identifican con el mensaje de los lobbies, ni creen que tengan que tener un día especial de celebración. Yo, por lo tanto, creo que puedo representar bien a esas personas.
10 i 9 minuts. Senyor PTV, em permet 3 minuts?
I tant.
Val, un moment, que vaig a la publicitat, i intentaré frenar a Xavier Domènech, que no es foti l'altre baix de la finestra, després d'escoltar Santiago Abascal, i de seguida continuem aquí al Món a RAC1.
RAC1.
Les coses bones sempre venen de dos en dos. Com els nostres extra descomptes, que venen de la mà del nostre mític Superdijous. Els teus descomptes preferits a Home & Cook, Druni, Camper, Converse i moltes més t'esperen a Viladecans d'Style Outlets.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Mai em diu que amb la samarreta de ratlles semblo francès. Serà per la samarreta o per les ratlles? Vestiran els francesos només amb ratlles? Ja m'he ratllat.
Sí, veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes... L'estiu viatja a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
Perdó, ja sé que acabem de començar el concert, però és que me n'he d'anar. M'he deixat engegar l'aire condicionat de casa?
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi un aire a l'aire de casa teva o del teu negoci, controla'l des d'on siguis i comença a estalviar. Tan fàcil com instal·lar-lo tu o al teu instal·lador de confiança. Disponible a Amazon. Aire d'Aizone.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Pepco obre una nova botiga, al Centre Comercial Sant Boi. Troba un impressionant assortiment de moda i llar per a tota la família a preus increïblement baixos. Descobreix samarretes 100% cotó per a nens petits per 2,50 euros. O jocs de gots de disseny per només 4,50 euros. Pepco, sent la qualitat. Enamora't del preu.
Estrena un Volkswagen aquest mes de juny a Sarsa Volkswagen amb quotes d'escàndol. Això no passa cada dia, només durant el mes boig de Sarsa Volkswagen. Aconsegueix aquest mes de juny el teu Volkswagen Taigo o Volkswagen Tiguan amb quotes d'autèntic escàndol i amb entrega immediata. A Sarsa Volkswagen, concessionari oficial a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa.com.
Problemes per dormir? Els llits intel·ligents de la marca Auping presenten la seva nova funció antirroncs, que incorpora i mou la part del llit que detecta que ronca.
Informa't al web auping.es o visita la botiga Auping de Barcelona al carrer Pau Claris 171.
Auping, llits amb intel·ligència emocional.
Estrena nou BMW iX1 per tan sols 435 euros al mes, sense entrada, amb pla Moves inclòs, només a Motor Múnich, claus en mà. Oferta vàlida fins al 30 de juny. A més, Motor Múnich et regala un cap de setmana romàntic amb el teu nou BMW. Visita'ns i informa't en els nostres concessionaris. A Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i el periodista Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Doncs aquí estem. Després d'escoltar Santiago Abascal, què li sembla aquest discurs? Estan parlant amb Xavier Peitiví, que és consultor de comunicació política i Ideograma. Què li sembla aquest discurs d'Abascal? És resolutiu, suposo, no? Perquè si no, la gent no el votaria.
I tant, és que ell no li està parlant a periodista, ell li està parlant al seu públic, al seu potencial votant, que òbviament no sap què collons, però què és el llenyinista en bull. No té ni idea i a la gent li importa absolutament res. De sobte, Abascal és un més com ells. O sigui, és el seu públic perfecte. A més, hi ha una altra cosa, aviam, no només Vox, tots els partits populistes utilitzen una cosa que és l'antagonisme, i per això s'obtenen tants vots, perquè per ells el seu missatge és que la culpa sempre és dels altres, per això la gent es vota, però ningú pensa que la culpa és seva. sempre troben un enemic. Pot ser els periodistes, l'establishment, els lobbies. Fixeu-vos que ha parlat de lobbies també. Vull dir, és la seva manera de fer-se la víctima. Ell és el poble normal i després hi ha els lobbies, l'establishment, els mitjans que sempre van contra ells. I és una cosa normal. Per tant, el que fa és absolutament el que ha de fer, que és parlar al seu públic. Abans comentàveu la importància la dificultat d'entrevista en polític. I és que és així, els polítics van a donar el seu missatge. Pedro Sánchez ahir també li fotien canya, però ell responia a lo seu. Ell sempre responia a lo seu, ho intentava. Jo trobo amb una i acabo ràpid, Jo trobo amb una candidata fa poc a una alcaldia i ella em deia, tu digue'm el que haig de dir, els missatges clau, l'estratègia que hem de seguir i que no, segur haig de repetir, diu, però la resta m'encarrego jo. Jo sóc la professional. Vull dir, és complicadíssim entrevista en polític i Abascal ho és.
Fixa't si és complicat amb el tema de Pedro Sánchez, que com avui deia la Mònica Planes, la seva opinió de la seva píndola d'aquest matí al món RQ, fins i tot en determinats moments es filtrava el directe al so de l'orellera que li donava instruccions a Pablo Motos. Sí. És a dir, doncs, què havia de preguntar. Estava escoltant amb molta determinació el que deia Santiago Abascal i crec que aniria en línia del que deia el Xavier Peitiví. Javier Melero.
No, estava escoltant perquè ara hem sentit el Santiago Abascal, que és torpe amb el que es refereix al conveni d'Estambul. El conveni d'Estambul ha tingut moltes crítiques raonables per part de molta gent, però ell no les coneixia, no coneixia ni el propi conveni, i la tentació és que ens descollonem d'ell immediatament. Però, bueno, abans de fer-ho, tinguem cura perquè aquest discurs de l'Abascal, tosc i rudimentari, funciona. Alternative für Deutschland acaba de conquerir per primera vegada una administració pública que és el Land de Turíngia, i a part del que està fent la Meloni amb el registre civil italià amb gran èxit de crítica i públic, els d'Alternative für Deutschland a Turíngia el primer que han dit és que la gestió els importa un pepino, que els impostos i les carreteres i tot això ja està bé com estan, que ells venen allà a parlar d'immigració i de gènere. Ells venen a donar les batalles culturals i els hi està funcionant. Jo crec que a base de descollonar-nos en programes com aquest, que tots estem d'acord, de l'Abascal, a l'Abascal li va estupendament.
Jo no tenia cap intenció de descollonar-me perquè no em sembla. A mi no em fa gràcia, és a dir, i no és un tema tampoc de...
Burlar-se.
No pensava burlar-me, només pensava contextualitzar dues coses del discurs de l'Abascal. El primer és que la pregunta del periodista tenia molt sentit, perquè probablement l'Abascal, jo estic convençut que no sap què és el conveni d'Istanbul. Estic convençut que no menteix,
Tu ho ha dit,
que no té ni pajotera idea del que és el conveni d'Istanbul.
Ni li importa.
Ni importa. Bueno, espera, aquesta és la segona part. Probablement, si arriba al govern, per tant la pregunta tenia sentit, si arriba al govern, li importarà bàsicament perquè Abascal té un gran model polític a Europa, que no és tant la Meloni, sinó que és Hongria. I Hongria, que és el que diu la periodista, Hongria ha sortit al conveni d'Istanbul. Per tant, aquells que són com l'Abascal i governen Hongria, sembla que sí que saben el que és el conveni d'Istanbul i els importa tant que surten del mateix. Per tant, té sentit perquè això té que veure amb un canvi radical pel que fa amb les polítiques de la violència masclista. I això és evident. Que Abascal, tot i que no té ni pajotera idea de què és el conveni d'Istanbul, i molta gent celebra que no en tingui ni pajotera idea, és evident perquè quan governen, perquè no només passa a Alemanya, que ja governa Vox, governa, no és veritat que no governen majories, però ja té presència en governs, quan governa, evidentment, fa polítiques en el sentit de sortir del conveni d'Istanbul. I després hi ha un altre element, perquè dieu, ell no busca vots més enllà dels convençuts. Bueno, hi ha un moment en l'entrevista que fa una cosa que a mi també m'ha deixat bastant flipat, que és dir, escolti, jo tinc molts amics gais, bueno, no sé si he dit molts, però he dit alguns, no sé si he arribat a dir molts, tinc alguns amics gais que no redueixen la seva forma de ser a la seva condició sexual. Escolti, celebrar un dia, que no és un dia de celebració, és un dia d'orgull, de l'orgull gai, no és reduir la teva condició de ser a la condició sexual, és reivindicar una sèrie de drets. Ho dic perquè al final té una visió, i això em sembla preocupant, no em descollonar perquè governaran, no, si poden governar, per tant no em descollonar gens, ara ja tenen poder. Si no en genera cap mena de tal. És que ells veuen les opcions sexuals com una reducció de la personalitat, que és una visió que ens sembla al·lucinant.
Xavier, sí.
Ramon Rovira i Ana Gómez. Ramon.
Gràcies, Xavier. Jordi, volia fer un comentari respecte al tema d'on arranca aquesta situació i aquesta elogi de la ignorància, no? Avui, ara, jo tampoc em fa cap gràcia que Santiago Abascal, un líder polític d'un partit encara que sigui d'ultradreta, no sàpiga ni tingui ni idea de què és el conveni d'Istanbul. Alguna cosa sembla que hauria de saber una persona que es presenta a les eleccions. Però és que el problema d'això és que hi ha un model que va arrencant el seu dia als Estats Units, que és Donald Trump. Jo, per mi, aquí és on t'arrenca tot. En què arrenca amb un personatge que és un ignorant, que és un immoral, que és un maleducat, que és un xenòfob, que és una persona que ha propiciat un intent de cop d'estat portant la gent a assaltar el Congrés dels Estats Units, que està processat per una pila de delictes, molts d'ells que li poden costar molts anys de presó. I en canvi, quan tu mires les enquestes, resulta que aquest individu continua estant doncs, el més ben situat, per exemple, per ser el candidat dels republicans a la presidència l'any vinent. I amb possibilitats fins i tot de guanyar i de tornar a ser president dels Estats Units. Clar, quan aquesta gent, aquesta colla, sigui Hongria, sigui Polònia, sigui el mateix Vox d'Espanya, sigui la Meloni a Itàlia, amb diferències, veuen això, diuen, escolta, però això funciona. És que aquí no cal ser Einstein per ser president del govern. El que cal és dir barbaritats. El que cal és, doncs, ser això, un xenòfob, una persona que no té cap tipus de moral en res, que dir-li a la gent el que vol sentir, encara que sigui, sap perfectament que és fals i que és mentida, i que, per tant, això acaba quadrant. Quan entrem en aquesta dinàmica de la política és quan em preocupa. I una mica, aquest discurs de l'Abascal que dèieu vosaltres ara, és una mica això. Escolti'm, a mi el conveni d'Istanbul ni el conec ni m'importa, ni em preocupa. Perquè és el mateix que fa l'altre, el que fa el seu mestre a l'altre costat de l'Atlàntic, i li va de conya. Aquest és el gran drama. I això és molt difícil de poder combatre. També t'he dit una cosa, l'única forma de combatre és, de la forma, no sé com es deia aquesta periodista que l'estava entrevistant, fer-li les preguntes que se li han de fer. Perquè és que si no, al final, tots quedem aquí com una pandilla d'ignorants, escolta'm, que tots formem part de la mateixa pel·lícula. I no és veritat. Si és un ignorant, se li ha de demostrar. I això és el que crec que ha fet avui aquesta entrevista.
Val. Anna Gómez?
No, jo la veritat és que gaudeixo com parla el senyor Abascal perquè penso que a l'arreu de l'estat espanyol hi deu haver gent tan assenyada com aquí i sentint aquestes barbaritats contra la violència masclista, contra l'homofòbia i contra els migrants, doncs jo crec que tu quanta gent penses que va votar al PSOE fa 4 anys que canviaran de vot i aniran a votar al PP?
Pot haver-hi gent,
eh? I pot haver-hi gent, jo no ho veig, la veritat. No. Crec que l'abstenció pot ser una opció vàlida a Catalunya, perquè evidentment doncs, hi ha molta gent decebuda amb el procés, etc etc. Que a Catalunya guanyarà el PSC, jo crec que cap de nosaltres ho dubte. Per quin avantatge guanyarà, doncs és el que definirà una mica el futur d'Espanya, perquè podria ser que moltes comunitats evidentment guanyés el PP, com va guanyar fa 4 anys, però que d'aquí s'extraigui una victòria aplastant de PP i Vox a Espanya, jo no ho veig i cada dia que passa ho veig menys, perquè fins i tot la gent de dretes, jo tinc molts amics i parents a Madrid i a Àvila i parlo amb ells i gent que fins i tot pot votar al PP i quan senten aquestes barbaritats són gent normal i corrent que evidentment doncs, no estan absolutament per aquesta involució de 50 anys dels drets de les persones a Espanya i jo crec que si això continua així, com més parla l'Abascal, com més pactes hi haurà a Extremadura, València, a Balears, menys possibilitats hi ha de que la extrema dreta arribi al poder. Jo ho veig claríssim. Per tant, la campanya electoral que duri, si pot ser, una mica més encara.
El Xavier Peitivi ha de dir alguna cosa?
Sí, jo, sobre aquest, un últim comentari també. Jo recordo una campanya molt antiga, que és de l'any 52 als Estats Units. El candidat Adlai Stevenson, que era el gran favorit, era un gran estadista, sabia de tot, sabia dret, de política, de tot, era filòsof. Es presentava a les eleccions i era superbo en discursos, no? I de sobte un noi se li va adreçar i li va dir tota la gent intel·ligent et votarem, Stevenson. I ell va dir, moltes gràcies, però necessito que em voti la gran majoria. Vull dir, amb això no vull dir que la gent sigui poc intel·ligent, però la gent...
I li va dir la gran majoria molta que gent... era intel·ligent.
Sí, això també. Però el que em refereixo és que... Hi ha gent que compra aquest discurs d'Abascal. Hi ha molta gent que el compra. O almenys hi ha molta gent que, encara que no el compri, i encara que voti altres partits, ha perdut la por a votar a que Vox pugui participar al govern. Això és el perillós. Això és el perillós. No que governi, i en Vox no guanyarà. Però pot tenir molt a veure amb el futur govern, com està tenint molt a veure amb governs de diferents llocs. El perillós no és tant que governi, que també, i molt, sinó el perillós és que la gent està perdent la por a que Vox governi. I això fa que l'estratègia del PSOE, de la por a Vox, cada cop tingui menys èxit. I això ho veiem en dades demoscòpiques.
Jo...
És a dir,
jo
la raó...
No, estic,
bueno, aquí tinc
que,
algunes dades, però...
No, ja, no, però no, segur que sí que tens dades i bones, però tu no creus que aquesta gent d'extrema dreta sempre ha existit i abans votava el PP o no votava, no? Perquè sempre hi ha estat aquesta gent. El postfranquisme ideològic sempre hi ha estat. Per tant, en qui votaven abans? El PP? Doncs són vots que resten al PP.
Més o menys la meitat dels francins, l'altra meitat PP, antic.
Ja, però del PSOE tu creus que sortiran aquests vots? Jo crec que no.
No, el problema...
Del PSOE no. El tema és, el problema del PSOE és si no aconsegueix mobilitzar els seus.
Ara.
Aquest és el gran problema. Però clar, el Vox vota segur. La fidelitat de vot de Vox és enormíssima. És una brutalitat. I el problema no és els vots de Vox, és que el PSOE no voten.
Jo podria comentar, sí, jo diverses coses.
Problema pel PSOE, em refereixo, problema pel PSOE.
Primer que, evidentment, aquesta exhibició de... No sé si de la ignorància o del salamfutisme, no m'atreviria tant com ignorància, encara que ho sigui, pot aportar alguns vots. Tot i així, jo la campanya de la Meloni, aquesta no l'he seguit mai, haig de confessar-ho, però dubto que la Meloni en una entrevista digués, jo no tinc ni idea de què és això. No. Perquè jo la campanya de la Le Pen sí que l'he seguit dues vegades i no funciona així. És a dir, si l'extrema dreta vol realment créixer, no pot tindre un senyor com l'Abascal dient aquestes coses. O sigui, això pot agrupar alguna cosa, però no pot...
La realitat et porta a la contrària, eh?
Bueno, deixa'm acabar l'argumentació, sí. Però jo dic, o sigui, jo quan la Le Pen o Meloni, que tenen molt més vot que el que pot tenir ara mateix Vox, no fan aquest tipus de tal. Però jo, que és la pregunta del tema d'aquest del sistema temps que deia el Ramon Rovira i de la desmobilització del vot, diguem, de les esquerres, que és el problema principal. I jo també crec que pot haver-hi, és el problema principal, i si estem a temps, jo crec que depèn de dues coses. Depèn de poder passar un discurs a l'ofensiva, que és el que està fent, que es va veure ahir en el cas de Pedro Sánchez, i té que veure també amb les contradiccions dels acords de govern PP-Vox de les comunitats autònomes. És a dir, el que emergeix, perquè una cosa és que l'Abascal pugui fer una entrevista i aquestes coses, i l'altra és el que ja es va concretant en el cas del País Valencià, en el cas de Mallorca, el que passarà a Extremadura, en termes de què significa en la pràctica que hi hagi un pacte PP-Vox. Això pot mobilitzar-ho. Ara, jo vull dir una cosa de fons, perquè també s'ha dit abans. Per què Pedro Sánchez no ha fet una actitud activa i ofensiva de defensa del govern de coalició i dels grans pactes de govern durant tota la legislatura i ho fa ara? Jo crec que ara ho pot fer perquè pot parlar de PP-Vox, pot parlar del que ja està passant. Per què no ho podia fer abans? Perquè jo crec que, en general, i això sí que pot afectar una pèrdua de votants, una part de votants del PSOE, en general, aquest govern i aquesta majoria ha tingut un problema, que és explicar-se a si mateixa. Però no explicar-se a si mateixa en lleis concretes del sí és sí, o etcètera, etcètera, sinó explicar-se per què han de governar junts. És a dir, jo crec que hi ha una cosa que afecta a una part de votant del PSOE a les Espanyes, que és el tema dels pactes de legislatura del PSOE amb Podemos, amb Bildu, amb Esquerra, cosa que també afecta Esquerra. Esquerra també li afecta poder explicar per què ajuda el PSOE. I aquí, i deixem-ho acabar, el gran problema és que no hi ha un origen, que han construït majories massa, diguem, forçades en el sentit de poc explicades. No han creat horitzons d'esperança de transformació comuns. I això crec que és el problema de fons.
Per acabar, Javier Melero.
No, molt breu. És que jo no crec que això vingui del Trump, ni molt menys. Jo, un historiador que segur que el Xavier coneix molt millor que jo, el Toni Jordi, deia que hi ha una guerra civil europea que va començar en 1789 entre el progrés i la reacció. Va començar la Revolució Francesa. Ha tingut diverses vicissituds al llarg del segle XX, sobretot, ha donat lloc a tiranies d'un costat i de l'altre i a grans catàstrofes, i en moments determinats de la història això revifa i torna. I ara, per qüestions bàsicament generades pels grans desplaçaments de població i per la reivindicació dels drets de minories fins ara opresses, torna, i la gent es torna a situar com es ve situant des de finals del segle XVIII.
Són les 10:28 minuts. Xavier Peitivi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
Vinga, gràcies a vosaltres, bon dia.
Consultor de comunicació política i diagrama, que ha estat molt bé saber la seva opinió sobre el que està fent Pedro Sánchez en aquesta campanya electoral. Anem a la publicitat i d'aquí uns moments parlem del moviment LGTBI i sobretot parlarem a través de la mirada d'un activista històric d'aquest moviment, que va ser en Jordi Petit, que va ser, quan parlàvem d'aquest moviment fa anys i anys i anys i anys, sempre apareixia, era l'únic home que apareixia.
Era l'únic.
Estem d'acord o no, Tian? Te'n recordes o no?
Sí, era parlar d'això i era Jordi Petit. Jordi, ja està, Petit, com si no hi hagués ningú més.
Com si no hi hagués ningú més. Hi havia un altre que era l'Armand de Fluvià, te'n recordes o no?
Una miqueta, no tant.
Sí, efectivament, menys. Però en Jordi Petit era un activista que, a més, i ho devia passar, No m'ho vull ni imaginar com ho devia passar, perquè si ara encara s'agredeixen, encara s'insulten i encara... No vull imaginar-me fa 30 i 40 i 50. Ara de seguida parlem amb ell.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Caigut, intoxicada, deprimit, amputat, estressada, sufocat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aquestes trucades són incidències reals.
Doncs mira, sóc a la meitat de la peça, no sé dir-te on.
És que jo, el problema és que jo no sé on estic.
Doncs no et sé dir...
En aquests moments, quina assegurança de cotxe triaries? Mafre 24-7 en acció. Ara, demana la grua des de la teva app i et geolocalitzem a l'instant.
Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com a iogurt ecològic amb Wesley a només 0,69. I recorda, segueix pujant tiquets i acumulant plans amb el Super 50 d'Aldi. Per cada compra de 50 euros o més, guanyes 50 euros en oci, viatges, benestar. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos. Preus així d'Aldi.
Com és possible que arribis a casa de treballar i baixis tan feliç al traster, moguis una bicicleta, arrosseguis dues caixes de llibres i aixequis un microones? Ah, per agafar unes xancletes. Esclar, sí. On vas tu amb aquestes xancletes, eh? On vas tu?
Arriba el millor moment de l'any. Arriben les vacances. Aquest 1 de juliol, sorteig extraordinari de vacances de Loteria Nacional amb 20 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Gestel, digui'm.
A veure, és que no ho entenc. Fa una estona que he trucat per donar-me d'alta i ja han vingut.
Esclar, els instal·ladors.
Sí, ja, però és que jo tenia spinning.
Com?
Però com podia imaginar que diríeu que vindríeu i ja heu vingut?
Sí.
Això vostre no és normal.
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a Amazon.es.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
El perquè de tot plegat.
Són 2:15 d'11 del matí, avui que és 28 de juny, és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una jornada que arriba en ple auge de l'extrema dreta, amb Vox mantenint l'ofensiva contra els símbols i els drets del col·lectiu, i amb una notícia que hem conegut avui, que ens ha preocupat molt, que és que a Catalunya les denúncies per agressions homòfobes s'han multiplicat gairebé per 2 el primer trimestre d'aquest 2023. Ara ho parlàvem aquí amb el Javier Melero, amb el Xavi Domènech, aquí el tia enriba, no ens han vist perquè ni són aquí ara, el Ramon Rovira, l'Anna Gómez, que és que tot avui ahir el president del govern d'Espanya amb la pulsera, LGTBI les banderes, els partits polítics amb la bandera de l'Arc de Sant Martí. Ara això, tot i que té moltes conseqüències polítiques, és molt més fàcil que fa 30 i 40 anys.
Home, ara és establishment, això.
Clar.
Això no té cap problema. L'alcalde encarrega la pancarta i la paga en fons públics. Estem parlant d'una altra època.
Ara,
parlant...
ara les estan retirant.
Sí,
ja que ara anem a parlar d'una altra època. Sí. Una altra època que era jugar-te la integritat física.
Correcte. Sí, estem parlant... Però, ara estem...
No. Però d'aquí arriba l'establishment.
Bueno, no. El que he de dir...
Home, l'alcalde no és establishment. Què és? Oposició?
Allò que s'ha convertit en un dels motius principals del que s'anomena derogació del censisme per part de gent que té poder en comunitats autònomes, ajuntaments en aquests moments, que està protagonitzant una reacció precisament contra els drets LGTBI, jo crec que això no es pot escriure com a establishment, perquè no està consolidat. Ho estem veient ara a la pràctica. O sigui, jo crec que hem viscut massa temps, o sigui, ens hem cregut massa això de la dictadura, però obre,
Jo no vaig per aquí, jo estic al contrari, res més lluny del meu ànim.
No, jo el que crec que és el que està dient el Melero és que en aquella època...
Exacto.
Era molt més complicat, o sigui, ara s'està dient...
En aquella època, els meus amics i jo anàvem a vegades a la porta de la Model amorreixant-se entre nosaltres, entre tios, en solidaritat amb aquesta gent, vale? Perquè en aquells temps et podien trencar la cara.
Ah, bueno, ara també,
Sí.
El que passa és que a aquella època hi havia... Però ara, quan li he dit amb el Melero, quan ara estàvem parlant i amb el Tian Riba hem tret aquí durant la publicitat el nom del Jordi Petit... Tots hem dit, Tian, què és el primer que m'has dit, Tian?
No, que és veritat que fa...
Només hi havia un nom que sonava.
Fa X temps, quan s'entrevistava algú sobre això, era sempre Jordi Petit, o la qual cosa demostra que estaven sols.
Parlaves del Jordi Petit i parlaves de l'Ocaña.
Ja està.
I punto pelota.
Sí, sí.
Jordi, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia a tothom.
És així, eh? És a dir... Ara, parles dels drets LGTBI, et pot parlar molta gent. En canvi, en aquella època te'n podia parlar molta gent, però bàsicament el que donaves la cara eres tu.
Bueno, vam començar diverses persones, l'Armando Fluvià, l'Empar Pineda, però vaja, ara, justament aquest 2023, fa 40 anys, que es diu aviat, que vaig estar en aquell debat de la clave.
Ai, sí.
Amb el Balbín. Que va ser, bueno, va tenir una repercussió notable perquè era la primera vegada que en un programa que es debatien coses molt, de molta fundària, doncs vam discutir sobre això. I aquest 2023 fa 45 anys que vam sortir de la llei de perillositat social. I esclar, aquests dies el que dic a tothom, espero que el 23 de juliol no tornem a la llei de perillositat social, no solament les persones LGTBI, sinó el conjunt de la societat, en el sentit de que hi ha uns drets i unes llibertats que hem anat assolint tothom, les dones, els sindicats, diversos moviments socials, i en fi, des dels pensionistes fins als sindicats. I bé, jo penso que el 23 de juliol no hem de tornar a cap perill social.
Ara en parlem. Això que estaves parlant, quines casualitats té la vida, eh? Quines casualitats. Aquesta clave que ara estaves parlant, que es pot trobar al canal de televisió espanyola, es pot trobar, que es deia Homosexuales.
Sí, era un, sí, tal qual.
És un col·loqui que el dia 20, aquest final de mes de juliol... Sí, una setmana després de les eleccions farà 40 anys que es va emetre. 40. Pues sí. 40. Hi havia en aquell col·loqui que va ser il·lustrat, com feien sempre la clave amb el José Luis Balbín, en una pel·lícula abans, que sí, es deia sí. El funcionario civil desnudo. Sí, senyor. Funcionario civil desnudo d'un realitzador que es diu Jacques Gol. I en el debat hi havia Francisco Alonso Fernández, catedràtic de psiquiatria, amb la qual cosa ja t'indica una mica per no anar a la cosa.
I tant.
Candidat de psiquiatria. Katie Miller, escriptora. Santiago Martínez Fornés, endocrinólogo, que també et diu una mica, però podria anar-hi tot. Enric Gimbernat, catedràtic de dret penal. Jordi Petit, activista. I Gabriel Lorriaga, diputat. Val? Clar, si ara el miré, la nota de televisió espanyola diu fallos en la imagen en algunos minutos del vídeo. Que no sé si va ser volgudament buscat, perquè el tema era el que era, o per què exactament. Però, bueno, m'imagino que allò devia ser... Va ser dur o no?
Mira, és que jo vaig arribar al moviment gai ja, diguem, ensenyat. Vull dir que jo havia estat processat pel Tribunal d'Ordre Públic per la meva militància al PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Vaig estar abans de la transició, doncs dues vegades a la presó, i per mi tornar de la presó per motius polítics a l'any 77, arribar a Barcelona i trobar-me la transició en marxa, clar, d'on jo venia, de la lluita clandestina, pues no se'm va fer gens difícil, al revés, jo estava acostumat a la universitat, doncs quan hi havia la vaga de SEAT, doncs ens manifestàvem a la Diagonal amb suport a SEAT, entre altres coses, i per tant jo, diguem, vaig arribar una mica ensenyat en el sentit de que no... I per tant, en la clave, en un moment donat, no sé si va ser el psiquiatre o qui va dir que érem unos desviados, i vaig dir, pues jo soy un desviado feliç, perquè no... La meva manera de fer mai ha estat d'intentar contestar de manera insultant, sinó pedagògica. Dic, escolti'm, vostès s'han de mirar l'informe 15 i deixar-nos estar de prejudicis.
Li vull preguntar al Jordi Petit, avui explicàvem que a Catalunya les denúncies per agressions homòfobes s'han multiplicat gairebé per dos el primer trimestre del 2023. I que, a més, la majoria d'agressions són de gent jove. I la pregunta és com s'explica que les generacions més joves tornin a ser tan homòfobes?
Bueno, segurament han augmentat, però jo diria que han augmentat les persones que denuncien. És a dir, les persones LGTBI, homosexuals, transsexuals, ara es tallen molt menys en denunciar una agressió. És a dir, que el barem de si hem augmentat molt, no sé si és tan així. En tot cas, sí que ha augmentat la gent que no es calla i que ho denuncia. I en segon lloc, jo tinc la impressió de que la transmissió de valors d'una generació a l'altra, doncs sempre hi ha un desgast de la transmissió de valors respecte de dins la família, cada mes entre la gent jove es veu afectada per factors inesperats, com és la qüestió d'internet. A mi em sembla que la generació internet és una generació que ha estat educada mirant la pantalla, que ha estat jugant amb els videojocs molt violents. I això té unes conseqüències que a mi em semblen molt preocupants, no solament respecte a les persones homosexuals o transsexuals, sinó respecte a la violència masclista, respecte a les pel·lícules d'acció, que sempre tenim a tots els canals de televisió pel·lícules molt violentes. I a mi és un fet que em preocupa i que veig que és internacional. Bé, sí, són joves i això demostra un fracàs educatiu, però és que ja penso que no és ni l'escola ni la família qui més educa. A mi em sembla que eduquen molt les xarxes. I això ens ha de replantejar què passa, no? Què passa, perquè no és un problema específic de la comunitat LGTBI, és un problema de formació fora de les humanitats, el que seria una educació pues, que et permeti ser crític, que et permeti discutir les coses, que estigui present la filosofia, però tot això no ho trobes a internet. I clar, jo penso que és una conseqüència d'una banalització i una simplificació de les coses, que és el que ens trobem a internet.
Quan estem preguntant-nos sobre per què està passant, el col·lectiu té alguna responsabilitat també amb el que està passant des del punt de vista de... O l'esquerra, deixa'm que t'ho digui d'una altra manera. L'esquerra té l'augment de Vox. Vox, de cop i volta, té una lluita contra els drets d'un col·lectiu que han prohibit les banderes al mar de Sant Martí en alguns municipis, que el president del Parlament de Castella i Lleó ha ordenat als diputats del PSOE que retiri la bandera que han penjat a les finestres dels despatxos que hi ha a les Corts. Aquesta famosa pancarta a l'edifici de Madrid, aquesta lona enorme, que han hagut de retirar, sortosament, però podíem tornar-la a penjar quan comença la campanya electoral, on es veu una mà llançant una paperera amb la bandera de l'arc de Sant Martí, el símbol feminista, entre d'altres. És a dir, perquè tot això creixi, vol dir que l'esquerra està fent alguna cosa malament.
Bé, jo diria que l'esquerra va ser la primera que es va informar i que va ser receptiva als plantejaments del moviment homosexuals i transsexuals ja des del 77-78 i a Catalunya molt més. Jo no sé si és tant un problema de l'esquerra sinó un problema de pèrdua de valors, és a dir, de confusió de valors. Perquè, vaja, jo no tinc queixa de les actuacions de l'actual govern de coalició, ni d'altres, com la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona. A mi em sembla que el que està patint la comunitat LGTBI és un reflex d'una crisi de valors, d'una crisi de civilització. I vull posar l'exemple dels països nòrdics o d'Holanda. Cap a l'any 2001-2003, les associacions del nord d'Europa es van començar a dissoldre perquè ja hi havien tots els drets, hi havia una normalitat estupenda, i caram, van començar a sortir els grups de skinheads que van començar a repartir llenya a Amsterdam i a moltes ciutats del nord d'Europa. I llavors el moviment es va una mica tornar a refer davant d'aquesta ofensiva dels skinheads. I d'altra banda, aviam, circulen discursos d'odi. És a dir, els discursos d'odi venen de les religions, de les posicions fanàtiques de diverses confessions jueu-cristianes i, bueno, pues de partits que són d'ultradreta i que fan discursos d'odi. Clar, pues tot això suma, tot això es barreja. I bé, pues a mi em sembla que la qüestió va més enllà de la comunitat LGTBI, que ens hem de plantejar una societat en què la diversitat sigui algo natural, perquè és que ja ho és. Simplement és, com deia Vázquez Montalbán, ens passem la vida reivindicant lo evident. Uh-huh. I, bueno, pues lo evident és que hi ha diversitat sexoafectiva. I si això no s'explica a les escoles, després la canalla pues pot acabar fent bullying. El bullying és un problema greu en l'ensenyament, però el bullying de tot color. És a dir, si un és baix, si un és gras, si és prim, si té el cabell d'aquest color, o és gay o lesbiana, etc. A mi em sembla que tenim al davant un problema de crisi de valors, i això no es pot solament mirar des del punt de vista del moviment LGTBI, que sí, que rep agressions, però que també es denuncien.
Aviam, Melera, vols dir alguna cosa?
Sí. Bueno, sí, només volia dir que ara quan feies esment a les fonts de l'odi feia referència a les religions i t'has centrat en les religions judeocristianes. Què vol dir? Que exclous a l'islam o és un oblit involuntari?
No, l'islam és una religió judeocristiana. Són religions monoteistes.
Bueno, sí, en aquest sentit, llavors estaríem d'acord.
Però les religions monoteistes...
Pensava que els deixaves fora per alguna raó.
No. És que quan jo dic religions jueu-cristianes, estic parlant de les tres grans religions monoteistes...
Bueno, jo no entenia el mateix. Jo entenia que jueu-cristianes són el judaïsme i el cristianisme i que l'islam va per la seva banda. Però ja està, estem d'acord.
No, l'islam considera Jesús com a...
un predicador important... són religions monoteistes.
Mm-hmm. Què dius?
I les seves derivades. Mm-hmm. Perquè en aquests moments la més aferrissada contra els drets LGTBI i els drets de la dona són els evangelistes. Sí, sí, sí. No sé si recordeu una de la campanya de les municipals, una predicadora evangelista que va ser convidada a un acte electoral a Madrid, bueno, que posava els pèls de punta.
Home, jo no sé si els LGTBI iranians estarien d'acord amb això que dius, eh?
El què?
Crec que els evangèlics encara no pengen els homosexuals de les grues.
És que a Iran crec que no hi ha
homosexuals. Bueno, sí, però fan discursos d'odi.
Bueno, sí, però prefereix un discurs d'odi que em matin.
No, però disculpa. Amèrica Llatina, com a mínim un cop al dia o dos, hi ha assassinats d'odi per LGTB-fòbia. És a dir, el discurs el posen les esglésies, sobretot les evangelistes, i després els espontanis.
Els espontanis, però no els governs.
Bé, els governs no, però el cas de Bolsonaro i el cas de Trump han estat extremadament, han reduït tot el que han pogut els drets de les persones LGTBI i de les dones.
Sí, però els clèrics iranians els maten, amb sentències...
Sí, evidentment. Hi ha 11 països on tenim pena de mort i un total de 70 a tot el món, bàsicament Àfrica i Orient Mig, on ja som il·legals. I allà on som legals, que és tota Amèrica Llatina, per posar un exemple, fins i tot Estats Units, bueno, però hi ha agressions i hi ha assassinats d'odi. I aquests assassinats d'odi no és allò que tirin un tret, No, són assassinats amb tortura prèvia perquè d'alguna manera l'assassí, els assassins, volen fer pagar el pecat que segons les esglésies tu has comès. Així que tenim 11 països amb pena de mort i altres, encara que siguem legals, doncs hi ha uns discursos d'odi terrorífics a Amèrica Llatina que venen dels evangelistes.
Xavi Domènech.
Jo, una pregunta breu, una abraçada molt forta. I com, sempre ens centrem, quan parlem del tema dels joves, ens centrem allà on es pot donar problemàtiques d'intolerància, etc etc. Jo estic bastant d'acord que pot ser que hagin augmentat els delictes d'aquest tipus, però que sobretot el que ha augmentat, i això és molt bo, són les denúncies. Però sempre ens centrem, diguem, en allò negatiu. Jo crec que les grans lluites del passat també poden tindre un motiu d'alegria i orgull. Jo crec que la joventut actual, malgrat ens centrem tant en això, els comportaments, és a dir, les persones que són LGTBI entre els joves poden estar incomparablement millor del que estaven quan jo anava a l'escola d'institut. És a dir, que moltes vegades ho veiem només com si ara sembla que tots els joves són de Vox, tots els joves, no, jo crec que la gran majoria, fins i tot diria, en les xarxes socials, i la percepció que tinc, no és només que hi hagi discursos d'odi, és que hi ha una expressió de la diversitat que també és enormement positiva. No sé com ho veus.
Sí, estic totalment d'acord. I, bueno, clar, quan et pregunten si és així, que la majoria d'agressors són joves, és veritat, però això no vol dir que hi hagi una gran quantitat d'estudiants que es defineixen com a bisexuals. És a dir, que hi ha una... I fins i tot a mi, clar, jo he portat amb això molts anys i ho he vist de tots colors, però la participació de gent jove dels instituts, a les manifestacions de França o d'aquí, és immensa. És simplement perquè simpatitzen amb aquesta diversitat i molts es consideren bisexs, que de fet coincideix amb els barems de l'informe Kinsey. Explica que hi ha una varietat de conductes on hi ha un 10% de la població preferentment homosexual, però després hi ha fins a un 30% que ha estat més o menys, depèn de més o menys vegades, ha tingut conductes més o menys bisexuals. Per la qual cosa, és lògic que amb major informació tinguem major acceptació d'allò que abans no sabíem. Perquè mentre aquí, a l'any 70, es promulga la llei de prioritat social, a l'any 73, als Estats Units, definitivament la psiquiatria esborra l'homosexualitat de la llista de malalties. Que després vam trigar fins al 90 amb l'OMS. Bueno, perquè l'OMS fins al 90 hi havia una majoria de ministres de sanitat dels països soviètics i de les dictadures d'Amèrica Llatina. Tot això va caure i vam poder guanyar la votació i al 90 doncs, vam sortir de la llista de malalties de l'OMS, però la ciència ja va fer el 73. Aquí no ens vam entrar de res, evidentment, no ens vam entrar ni de l'estudi Kinsey. Imagina't, hi havia la llei de vagos i maleantes, després la de periodicitat, i per tant a l'estat espanyol no comença un procés democràtic fins al 77, mentre que a la resta d'Europa comença el 45 amb una desnazificació, cosa que aquí doncs, vam tenir una transició pactada i no hubo desnazificació, per entendre, ni desfranquistació. És a dir, van surar molts aparells de l'Estat que venien directament del franquisme i bueno, no va donar més de si la transició, tot i que ja ho deia Carrillo, no? La contradicció no és monarquia o república, sinó dictadura o democràcia, i bueno, vam començar amb aquesta democràcia que hem anat eixamplant per molts camins.
Moltes gràcies, Jordi Petit, per haver-nos acompanyat aquí al Món a Recull i recuperar aquella veu que ens va acompanyar i que ens ha acompanyat durant molts anys per parlar precisament en aquelles èpoques més complicades, més difícils per poder-ne parlar del col·lectiu, com és aquest activista històric del moviment, en Jordi Petit. Una abraçada, Jordi. I
moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
Gràcies.
Una abraçada.
Igualment. 10 i 54 minuts. Un segon.
Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. L'11 de juliol
Tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
M'he criat entre pagesos, regadius i hortes, homes i dones que no coneixen la paraula descans. Soc d'Aitona, on es fa la fruita més dolça del món. Fes la teva comanda de paraguaians préssecs i nectarines i descobreix una exquisida selecció de productes de les Terres de Lleida. Directament de l'arbre a casa teva. aitonagourmet.com.
Pis, casa, casa adossada, xalet, apartament, primer, tercer, àtic... Sigui com sigui casa teva, a Repsol tenim una solució solar per tu. Contracta energia solar amb Repsol i si a més hi connectes més energies, pots estalviar fins a 400 euros anuals quan posis combustible pagant amb Wynet. Connectar energies és això. Descobreix els nostres plans energies per estalviar a Repsol Ponés o al 900-102-002.
A La Vanguardia i a La Cuina, la qualitat sempre per davant. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i aconsegueix un joc de 3 paelles bra aptes per tota mena de cuines. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'unes paelles immillorables amb bra i La Vanguardia.
Els que ho feu perquè sempre tenim tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat.
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 73 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 2:15 a 2 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura, amb la vista posada en el Dansàneu, el Festival de les Cultures del Pirineu que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 2:15 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Endesa. RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i les 11 en punt del matí. Què anem acabant? A veure, saps què passa? Que després resulta que ens anirem a Cuba.
Ah, jo també.
Tu no. Cuba, quiero bailar la salsa. Te'n recordes aquesta cançó? Cuba, quiero... Això era un grup que es deia Gibson Brothers. Sí, senyor, Gibson Brothers.
El Tropicana.
També era de... Mare meva. Cuba, quiero bailar la salsa, es deia aquesta cançó.
Això era quan et posaven els cubates en vaso de tubo.
Efectivament. Bueno, és que aquesta setmana es lliga tot, estimat Melero.
Que no tenia sentit.
Aquesta setmana lligàvem coses, perquè vam parlar, per exemple, dels gintònics i d'aquests gintònics que eren garden, que són garden centers. Sí. Quan la gintònica sigui sempre, com diu la seva pròpia expressió, gin i tònic.
Els foten olives i veus els fils de greix que van sortint de les olives inundant la tònica i la ginebra.
I cardamomo. Cardamomo, usar
cardamomo. I maduixes.
I ginebra.
I frutes.
No, bueno, Mike Navarro també. Mira la marca com balla.
Mare meva.
Mare meva.
No, això m'agradaria saber, el dia que es descobreixin, no, això és com lo comia, també. Això, Que eren Gibson Brothers, però que eren los hermanos López, segurament, això,
Sí, sí.
Aviam. Mare mare meva. Mira'm una cara al Melero com diem, però que m'esteu fotent musicalment aquí.
Això és el biquini, el Timora. Això és el biquini a les 3 de la matí.
Però el biquini del minigolf, eh?
El
biquini del minigolf. Pràcticament les 11. Què estàs buscant?
El grup Perla, no?
No, Gibson Brothers.
Ah, Gibson Brothers.
Què té a veure, allò?
No, que estàs buscant, no sé.
Grup Perla has buscat? Estaves buscant grup Perla?
M'he equivocat. Qui eren aquests senyors?
Però com has anat a parar el grup Perla?
No ho sé, he buscat
a Gibson Brothers.
La salsa m'ha sortit Perla, he anat a Perla, bueno, aquells rins que fan. Digue'm, busques qui...
Gibson Brothers.
Vinga, va.
Són un grup musical francès, originalment...